És que avui entro per... tinc l'internet per cable.
Molt bé.
Baixa'm una mica, llavors... baixa'm una mica el meu volum, si us plau, un pelet.
El meu
volum d'àudio. És aquest. Sí, és que Marc el sento molt
fort. Se'm sent a mi a través de Skype?
Sí, sí.
Sí, i ara m'asseguraré que es gravi. Parla, Marc.
Hola.
Sí, sí.
Vale. Que no ens passi com la setmana passada.
Vinga, va, doncs quan vulgueu.
Doncs...
jo em sento molt fluixet, eh? Pareix aquí com...
Et sento bé, eh?
Ja, sí, segur. És que veig la d'això i és ara una mica millor, potser. Vale, pues quan vulgueu, vinga.
Aquest programa t'arriba gràcies a capside.cat, l'empresa que vol construir un món més confiable a través del disseny, l'automatització i l'administració d'arquitectures de sistemes crítics.
A la primera part discutirem sobre les bondats o no de l'energia nuclear i a la segona part parlarem d'Edward Snowden, que l'han entrevistat al podcast de Joe Rogan, una entrevista llarga on, entre d'altres temes, comenta com t'espia el teu mòbil. També ens farem ressò sobre que Huawei té els seus plans per fer el salt a Estats Units, eh? Sí, no sé com explicar-ho. Saltar-se als Estats Units, millor dit, eh?
Sí, passar olímpicament d'Estats Units.
Exacte. I algun tema petitet d'Apple que tenim també a la recàmera. Avui a l'estudi en Miquel Àngel Cabrera.
Hello.
En remote, en senyor Marc Alier.
Hola!
I absent, perquè avui no pot ser, pobret, en Raül Arribas. Tot això i més en aquest episodi 417, temporada 13 de Mossega la Poma.
Comencem. I el que us parla és en Tomàs.
Gràcies, Tomàs Manzanares. És veritat que no em presento mai, sóc un mal educat. Això, temporada, episodi 417, temporada 13 de Mossega la Poma. Comencem.
Mossega la Poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
A veure, Marc, què coi et passa a tu amb l'energia nuclear? L'energia nuclear contamina, és radioactiva.
No.
Sí, per definició. Per definició. Una altra cosa és que contamini més o menys, que es pugui guardar, deixar, que hi hagin processos ben tabulats o no, però les centrals nuclears, algunes, esclaten i contaminen.
Exacte. No, és exacte.
No, que deia que s'ha de tenir sol,
i el
no?
temps de vida dels residus són que te cagues de largos. De milers i milers i milers d'anys.
El
problema no és aquest.
No. El problema que jo us volia comentar és una altra cosa. A veure, el problema que hi ha és que actualment, en aquesta època de les fake news i de Twitter i d'això, és una cosa que sempre ha existit, però hi ha gent que està a sou o el seu sou depèn de... certs tipus d'opcions on a darrere hi ha alguna empresa grossa. Vale? Un exemple fàcil seria en Monsanto. Jo, per exemple, vaig agafar i vaig entrevistar en el doctor Lluís Montoliu, que és una eminència, és una eminència, es fa ratolins de fosforescents i, a més... Sí, fa, escolta, el senyor aquest fa ratolins fosforescents i és fantàstic, és un tio fantàstic, en sap moltíssim, està treballant per resoldre una sèrie de problemes vinculades a l'albinisme. Aquest senyor...
Per cert, un tema, per si no ho sabeu, els que no ho sàpiguen, l'albinisme com a mutació, a part de la part de pell blanca, els cabells blancs i tot això, té moltes altres conseqüències molt pitjors, entre elles una ceguesa bastant profunda.
Exacte.
Perquè jo que estic, per temes personals, una mica implicat amb la gent que juga a goalball, que és un joc de futbol per cecs, molta gent, és sorprenent, molts jugadors són albins.
Sí,
i és perquè tenen una ceguesa bastant profunda, una dificultat visual profunda.
Doncs el Lluís Montoliu treballa amb aquest tipus de coses, precisament amb el tema de la ceguera i aquest tipus de... O sigui, és una màquina. Però en l'entrevista, perquè jo vaig agafar i vaig dir, escolta, anem a parlar de totes les tecnologies i totes les possibilitats. I ell no es va oblidar de dir, ei, els organismes genèticament modificats no tenen cap problema. I ningú s'ha posat malalt de passar això. Va, quan jo li vaig dir, a veure...
També ho diu, també ho diu en Mulet, que...
No, no, ho diu en Mulet, en Mulet ja deixa el córrer. Vale? En Mulet és un d'aquests, vale? Que es dediquen a defensar certa...
Saps el que va dir el Mulet, no. que ho he provat i funciona? Pels peus d'atleta, si et surten fongs en els dits per quan vas al gimnàs, a mi a vegades tinc problemes, que sempre vas amb cremes amunt, cremes avall i moltes més coses. Ui, s'ha caigut el Marc. Bueno, doncs us explico l'anècdota. Ell diu que és un remei de la iaia, vull dir que sembla mentira que ho digui un científic com el Mulet, eh? Diu que millor que les cremes de la farmàcia... Sí, sí, perdona, que estava explicant l'anècdota del Mulet, que t'havies caigut. No, deia
vale,
que...
jo és que m'havia caigut.
Sí, deia que el Mulet deia que per la gent que tenim peus d'atleta o que tenim propensió o volem fer un tractament profilàctic, que no utilitzem aquestes cremes que et venen a les farmàcies, que utilitzis el Vicks Vaporub.
Ah, ho havia sentit
conya,
alguna vegada.
Va de conya, i és cert, va bé, va molt bé. Bueno, parèntesi a banda.
I per la pudor de peus, el bicarbonat.
Sí, també.
Perquè el problema del pudor de peus és que es genera una... Bacteris. Al final generes com una suor àcida i hi ha microbis que es foten allà dintre, és el que et fan la pudor, i el fotre bicarbonats a les sabates, doncs ho alcalinitzes i els hi toques els collons i no es fan. Això està molt bé. Bueno, doncs el senyor aquest va agafar i dir, no, ei, escolta, això no hi ha cap problema, però quan jo el veig, ara, malgrat tu no et posis malalt per menjar-te una pera transgènica o blat transgènic, el problema que pot haver-hi aquí és que hi ha un model econòmic complicat, que genera desigualtats, a part que després hi ha tot tipus de riscos.
Però Marc,
amb el fat...
sí, jo aquest argument l'he escoltat diverses vegades. Només un incís. Una cosa és si són perillosos o no són perillosos. És un tema de prova científica. L'altre, i no prou preocupant, no prou important...
És el model econòmic.
És el model
aquí
econòmic.
Ja no hi entren, jo no sé nada, i ja, pum, passamos tema. I ja sí. Li vaig deixar perquè tampoc era qüestió de tocar els collons. Mm-hmm. Però és... No puc mossegar la mà que em dóna de menjar. I en aquest senyor, i com que aquest senyor no està fotent aliments, està amb el tema dels albins, el deixo tranquil i d'això. Però en aquest cas, avui he tingut una enganxada, o una semi-enganxada via Twitter, perquè sortia...
Oh, que difícil, una enganxada a Twitter?
Bueno, és semi-enganxada, perquè jo no m'he posat a mossegar... Però ha donat una sèrie... Però a veure, el tema és el següent. Aquest matí era inevitable sortir alguna idiota de Madrid dient que l'energia nuclear és el que mola perquè ara tenim el canvi climàtic o perquè tenim una cimera climàtica.
Claro, i l'energia elèctrica viene de los unicornios. Recordeu que això...
Hi ha un gamarús fantàstic que és que ha dit el següent, lo único que nos impide luchar contra el canvi climàtic és l'acceptació popular de les centrales nuclears. I aquest senyor, per als tuits que ha fet, està implicat, està en temes d'això, sí, està treballant d'això. Va dir, de veritat, lo único que nos impide luchar, i després algú altre va dient coses, es difícil combatir los sesgos de la gente incluso cuando la evidencia científica está a tu favor y ellos prefieren seguir con el carbón antes que reconocer que están equivocados
però
y que
això...
se producen muchos más muertos.
No, però ¿vale? un moment. És que aquí jo crec que s'està barrejant moltes coses.
Exacte. Sí, aquí, sí. Aquí és el tema. O sigui, jo en aquest... El meu argument que jo feia d'entrada és dir, les centrals nuclears tenen un risc asimètric. I m'agradaria explicar què és això del risc asimètric. Aquí jo crec que és... Jo crec que tothom hauria de llegir, hauria de ser obligatori a l'escola, a llegir a Nicolás Taleb. El Nicolás Taleb és un senyor del Líban que ha escrit una sèrie de llibres, el més famós és el Black Swan, el cisne negre, i precisament aquí és on agafa i explica el tema de la... del risc asimètric.
Com es diu l'autor, Nicolás?
The Black Swan, el cisne negre. I el Nicolás Taleb, tot i que el meu llibre preferit és Antifràgil i després hi ha un altre que es diu Skin in the Game, traduït com a dejarse la piel, i sabeu el que penso dels senyors que tradueixen els llibres, que se'ls hauria d'agafar i deixar en una piscina plena de taurons amb gana.
I piranyes?
No cal, perquè si no els piranyes es menjarien els taurons i... No, només només taurons, i ho deixes allà. Ahí lo dejo.
No, però els taurons mengen gros i les piranyes acaben de menjar els residus.
El que sigui. En aquest cas, hi ha el concepte del risc asimètric. Vale? El Nicolas Taleb és un senyor que té el que se'n diu fuck you money, té tants diners que pot enviar tothom a cagar, eh? I a més envia molt la gent a la merda, perquè aquest senyor va guanyar molts diners perquè aquest senyor era trader, i el que se'n va donar compte és que els traders el que buscaven era guanyar una miqueta de diners cada dia i perdre molt poc. I feien inversions d'aquestes per anar guanyant mica en mica. I deia, conya, llavors, com per exemple, ara imaginem-nos que algú estigui agafant i dient, mira, jo és que sóc molt intel·ligent i veig que hi ha tot tipus de plataformes d'apostes i em monto un sistema en el que jo vegi, per exemple, les diferències de comissions que donen en funció de certs partits. I jo veig, jo què sé, doncs un partit, jo què sé, entre el Barça i l'Atlètic de Madrid, i veig que, si, que hi ha una diferència de les comissions que et donen per cadascuna i jo faig apostes que segur que guanyo sempre. Hi ha gent que fa aquestes coses. M'explico? Molt bé, això seria agafar i dir, jo puc anar guanyant les escorrialles estan segur que guanyo. Molt bé, per guanyar calés, amb això tu has d'estar ficant calés en cada aposta. De fet, en les dues cases d'apostes. El que pot passar és que un dia una casa d'apostes d'aquestes online et foti default.
Ja, clar.
I pot passar. És el risc que tu no estàs veient. Aquest risc ocult que tu no veus et fot un default la casa d'apostes, que segur que estan les termes i condicions d'alguna banda que hi és, perquè tu no te'ls has llegit si estàs apostant, i com que no te'ls has llegit ets un gamarús. Va dir el meu fill que un gamarús és un ocell, però també és un gamarús. Llavors, ets un gamarús perquè estàs apostant això, però si hi ha gent que juga això, i ai, que listo que soy, que sempre estic ganant de diner, però com una casa d'apostes d'aquestes, que tu no saps ni són, ni quin país estan, ni com operen, i si el dia que tanqui no els has d'anar a buscar, et tanquen, i et quedes així amb una cara de tonto acollonant perquè ell diu has perdut tot. Perquè segurament les dues cases d'apostes contra les que estàs apostant són la mateixa gent i tancaran els dos el mateix dia, o tancaran en cadena.
Però bueno, anaves cap al risc asimètric. Anem aquí.
En aquest cas, és on tu tens un risc asimètric. Tu estàs jugant per guanyar una cosa molt petita, vale? I el risc, encara que sigui ocult, que no, això no passarà mai, és una cosa molt xunga, que et tanquin la... Tu agafes apostes per guanyar-te 50 euros, però estàs, jo què sé, mobilitzant 10.000 euros per guanyar 50 o 100 euros, però estàs mobilitzant 10.000. Perquè tu tens l'aposta segura. És un risc molt petit, que no passa mai que caigui una casa d'apostes online, però de cop i volta hi ha un dia que cau i ho perds tot. La central nuclear té aquest risc. Tu tens una central nuclear que està funcionant, et dona energia, té uns costos, no emet CO2, pam, 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 però com un dia peti, pot petar molt gros. Pot petar molt gros. I els hi ha petat els japonesos.
Sí.
És que els hi ha passat els russos de la Unió Soviètica i eren tots una colla de pòtols o putolofs, vale? Que dius, vale, perquè estaven fotent... No, els hi va passar als japonesos.
Amb un tsunami. Però...
Tsunami, collons, però és que aquest és el cisne negro, aquest és el black swan. Sí. És el moment que aquesta cosa que no passa mai, doncs un dia et cau
però
un meteorit en l'assalt.
Però saps el que passa sempre amb l'energia nuclear? Sempre. Cada vegada que fan tirant allò del grafè, no? És un grafè, són unes d'això de grafè per aturar la reacció nuclear.
Sí, i a més m'han parlat de coses de silicat o de zircon.
Doncs quan fan el canvi, aquest residu que generen, vale? Se'n va sota de la terra, no sé on l'envien, vale? I allò sí que és un residu, vull dir que clar que contamina, no ho veiem.
Hi ha quantitat de coses, però és allò que deia
la gent. Això no és un tema de risc, això no és un tema de risc que exploti, senzillament pel seu funcionament habitual, sense que esclati res, ja hi ha un contaminant residu de la central nuclear, i això n'hem de ser conscients.
Però en aquí s'ha de citar el gran filòsof britànic Jeremy Clarkson, que és què podria anar malament?
Tot.
Què podria anar malament? I quan amb alguna cosa és què podria anar malament, i està claríssim, i a més em diuen coses com sempre citais els exemples de Fukushima i Hiroshima, no tenéis més originalitat, et sembla poc, fill de puta?
Mar, la pastilla, que avui estàs tu alterat.
Vas a Fukushima a veure les aigües, te'n vas allà a menjar wasabi de Fukushima.
L'altre dia hi havia un reportatge, no sé si era un reportatge o un article, crec que era un vídeo, vaig veure un vídeo d'un divulgador científic on, seguint unes pautes bastant, diguéssim, lògiques, podies visitar Txernòbil sense tenir cap problema, més perquè ara mateix el nivell de radiació residual que queda és baix, sempre i quan, clar, no toquis determinades coses, o sigui, segueixis unes pautes marcades, no? Segueix, Marc, perdona. El risc, està molt clar el risc asimètric. Vol dir que en el funcionament habitual d'una central nuclear, més allà dels residus, no hi ha un contaminant explícit, perquè no té un cono que va emetint CO2, que són els residus d'una central de carbó.
Bueno, la meva dona és superfriqui de viatges, jo soc friqui de lo meu, ella és friqui de viatges, i sí que
però
hi ha...
Però on vols anar a parar? És que no sé on està la discussió. No,
on vull anar a parar? Jo no sóc expert en centrals nuclears, ni en vull ser. Vale? Però el que sí que hi ha és a dir, a veure, aquí hi ha un patró molt bèstic, hem de tenir en compte quan fem qualsevol cosa, és a dir, existeixen riscos asimètrics, de vegades no ens els donem compte, és a dir, tu per guanyar una cosa petita o mitjana o gran, pots tindre una cosa enorme, el risc és immens, vida o mort, o contaminació, radiació, quantitat de morts, un cost acollonant. Vale? El risc, el problema que s'ha generat a Fukushima, perquè va passar una cosa estranya que no passa mai, no té que passar mai més mai. Bueno, doncs escolta, sembla ser que cada 20 anys en passa una d'aquestes. Però si cada 20 anys en passa una d'aquestes, i quantes vegades s'activen les alarmes de Vandellòs? I la gent que viu al costat de Vandellòs, doncs potser m'està comprenent també a mi, no? Jo, si visqués a Vandellòs, fotria el camí de viure en una altra banda. Però és que el risc és asimètric. Què podria anar malament? Doncs saps exactament què podria malament. Pot patar això. És no considerar això. Aquesta és una cosa. Dic, no considerem que poden passar coses xungues. I llavors després el que hi ha és que hi ha un moviment, hi ha sistemàtic, de gent que, primer de tot, es considera la ciència, però amb una C majúscula, com si fos religió. L'evidència científica, molt bé. Quan algú està parlant d'evidència científica, mai he trobat que em digui no, aquest és l'estudi en la revista que toca i fixa't, aquests són els factors i exactament això és el que s'ha demostrat.
Perdona, i precisament per ser ciència, qualsevol estudi és refutable.
Si no és refutable, no és ciència.
Ah, exacte. Vale, per tant, ciència és el contrari de doctrina.
Exacte.
Sigui la doctrina que sigui.
Llavors, per tot arreu, i a Twitter hi són tots, i tenen els seus blogs, i tenen els canals de YouTube, i estan finançats.
Ah,
y están financiados por los
por estos que ponen anuncios en los periódicos y las portadas coinciden todos, ¿no? A esos aquests.
Exacte, llavors. Yeah. Primera cosa és dir, el risc asimètric no es considera mai. Si tu estàs agafant i dius, jo agafo i canvio tots els cultius d'arròs de la Índia per l'arròs aquest que genera vitamina C i no sé quantes vitamines més, de cop, quin efecte tindrà això en el microbioma, tindrà en les cuquets, tindrà en tota la fauna, quin efecte tindrà? No ho saps, però estàs disposat a agafar i a fotre un experiment a l'obèstia, a tope per guanyar molts diners. Què pot anar malament? Doncs que tinguis un col·lapse ecològic de l'hòstia. Que tinguis un col·lapse, però no és igual. No, hem fet uns experiments i, evidentment, els nens patiran molt perquè no fem això. Evidentment, no parlo de que jo guanyaré molts diners, els nens patiran molt. L'evidència científica en majúscules diu que això és l'única cosa que es pot fer quan sabem que el problema que tenim actualment amb el tema de l'aliment no és que ens falti aliment, sinó que estem gastant més energia per moure aliments d'una banda amb una altra que per generar. S'estan generant, hi ha excedent d'aliment, el problema és que no el movem eficientment, és aquí on s'ha d'invertir, no en generar més aliment. Però, evidentment, si tu tens un senyor que es digui Monsanto, que es digui Pfizer o que es digui sigui, que té unes patents i que té unes tecnologies que vol explotar a tota costa, doncs, evidentment, a córrer tots i tots els premis Nobel a firmar.
Sí. O que es digui Tesla i fabriqui bateries de liti.
Aquí tots. Ficarem fotos de nens plorant, ficarem fotos d'ossos polars, ficarem el que sigui i dir, no, anem a veure quins són els riscos asimètrics i anem a veure si nosaltres estem aplicant certes mesures, quines són els resultats. Si jo aplico cultius transgènics, en aquest cas, el que genera és una situació de dominació econòmica, concentració del poder econòmic en mans d'uns pocs, els accionistes de Monsanto. Si jo aplico centrals nuclears, què és el que passa? Que jo estic concentrant el poder energètic en mans d'uns pocs. En comptes de què? De quina alternativa? Energies renovables, que tothom que tingui un sostre o pugui plantar un molí, en aquesta gent tindran el poder econòmic.
Perdona,
i sobre...
l'energia renovable per default no té, o sigui, no té per què ser ni concentrada ni distribuïda. La gràcia que té l'energies renovables és que per la tipologia, vale? Pel mecanisme, és en essència distribuïda.
Exacte. Té un factor...
Perdona, i és més important que sigui distribuït que no el tema de la contaminació.
Exacte, és que sí. Genera... És que, a veure, el problema és la tecnologia, no és neutra. La tecnologia no és neutra. Si la tecnologia nuclear concentra el poder en mans d'uns pocs, les tecnologies, les energies renovables, per definició, i sobretot com que en són moltes i diferents, que poden ser onades, que poden ser geotèrmica, que pot ser hidràulica, que pot ser vent, que pot ser fotovoltaica, vale? Que pot ser cremar fusta, perquè si tu agafes les branques d'un bosc i les tornes a cremar, bàsicament el que estàs fent és algo que estava aquest any en l'atmosfera, ho tornes a alliberar. No estàs
sí,
agafant una cosa
si
que fa 2.000 anys
estava... En tot cas, jo puc ser un govern i fotre unes taxes, uns impostos a les plaques fotovoltaiques que te caga l'orito. I ja torno a tenir un monopoli.
No cal, Tomàs. Actualment hi ha més inversió. Hi ha més inversió a nivell europeu en energies fòssils que en energies renovables. A nivell de subvencions i a nivell d'ajudes i a nivell d'ajuda a la recerca. Si s'equiparés, ja no que sigués superior, si s'equiparés la recerca i el desenvolupament de tecnologia, però no interessa. No interessa. I després, clar, evidentment, l'única solució és això. Una altra cosa és que s'ha d'invertir molt en...
Però, perdona, és que no he acabat d'entendre... Disculpa, ja per també, perquè si jo no vaig centrar, suposo que als oients els hi passarà el mateix. No entenc el marc de la discussió. La discussió quina era? Que ens deixem de temes d'energies renovables i pensem que la nuclear és la salvació, diguéssim, a curt termini dels problemes que tenim, és això?
No, a veure, l'anàlisi és... Jo agafo i faig una reflexió a Twitter, que és bàsicament dir... Algú està dient, l'energia nuclear és fantàstica i és el que necessitem per lluitar contra el canvi climàtic. I jo us dic, no. Compte, no. Això té uns problemes. Hi ha una simetria dels riscos i poden haver-hi black swans que siguin accidents superxungos.
I a més és, un monopoli brutal en la seva generació.
I després
hi ha
el monopoli econòmic. I a més, hi ha els imperatius de després d'un cop has fet una inversió mantenir-la, perquè les centrals nuclears que estan obertes s'han de mantenir obertes. Perquè el que tu vols és que hi hagi diners per mantenir-les i mantenir-les segures.
No,
perquè si les tanques, què faràs? Tancar-les i qui les cuida? No. Aquí, les que hi ha s'han d'explotar i han d'haver diners per mantenir-les i que es tanquin quan toqui i es facin de forma segura i que no faci faltin diners per fer-ho. Però si el que hem de fer és una inversió, és el que s'està dient...
Les nuclears és una inversió Big Bang.
Vale. Però és que en aquest cas ara tenim una conferència per al tema del canvi climàtic i evidentment estan els de les nuclears a portar la nuclear a buscar diners per les nuclears. És a dir, senyors, aquí no volem bales de plata que mataran a l'home llop, el que volem són moltes bales. Moltes bales. Si tu tens centrals nuclears, si nosaltres sabem que la pèrdua per distribució és d'un 50% en xarxa mateix... Hi ha una sèrie de coses que no...
Sí, però en el moment perdona, que... del 50% en xarxa, l'obtinguis com l'obtinguis.
No!
Sí!
No,
excepte que l'obtinguis al terrat de casa, però si tu tens una central fotovoltaica a 500 quilòmetres...
Exacte, si jo tinc una central fotovoltaica a 500 quilòmetres, però clar, la idea és que el sol... Però si tu agafes i escampes granges fotovoltaiques, terrats de les cases i horts de vent solar, i horts de vent eòlic, per tot arreu, en proximitat, baixen els ràtios.
Aleshores, fixa't que...
El meu excedent d'energia fotovoltaica que va a casa del veí, la pèrdua és pràcticament nul·la.
Però baixes el ràtio no perquè l'energia sigui més neta que l'altra, sinó perquè la fabriques més a prop. Punto.
Només perquè la fabriquis més a prop, ja estàs guanyant. I si sobre l'energia és neta, lo flipes. Clar, el problema és el sol no fa, el vent no bufa sempre. Llavors, el que calen són moltes bales, no bales de plata. Però a mi el que em preocupa més és que hi ha aquesta reacció i aquesta saturació dels mitjans de medis. Cada vegada que algú critica alguna cosa o posa en dubte alguna cosa, és, primer de tot, l'evidència científica amb majúscules enormes, amb Comic Sans supergran, Vale? Dir, cuidado, cuidado. Dir, després, ignorar els possibles efectes de fer una cosa a nivell massiu, què pot anar possiblement malament, no es fa mai. I després hi ha una altra cosa, i és que s'utilitza, es tergiversa la lògica i es diu, no hay evidencia de que esto sea malo. No, 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 senyor. Si tu vols agafar i aplicar una nova tecnologia i aplicar-la de forma massiva, qui té que demostrar que hi ha una evidència de que no és dolent ets tu. I no sóc jo que tingui que demostrar que és dolent.
Sí, perquè a més és una evidència amb responsabilitat civil. Sí,
ara imagina't, és algo tan senzill.
Però, insisteixo, és una evidència amb responsabilitat civil. Si tu em dones una pastilleta i em dius, esta pastillita te va curar no sé què i no tiene efectos contraproducentes, ¿vale? I en té, te'n vas a la puta presó.
Sí, ara
pagues la indemnització corresponent.
Sí. Ara fixa't una cosa. Ara imagina't que en el meu barri es vol muntar, per exemple, xarxa 5G. Vale? Mm. I jo, per exemple, doncs, perquè m'he agafat i m'he fotut un festival magufo a YouTube, agafo i dic, no vull que instal·lin la xarxa 5G perquè no sé quin efecte tindrà en el desenvolupament dels nens petits que hi viuen en aquesta zona residencial o en aquesta escola que estàs fotent les antenes a 20 metres del pati de l'escola.
Possiblement no tingui cap.
No, no. Llavors, aquí és quan pot...
Però s'ha de demostrar, s'ha de demostrar.
No, algú pot dir, no està demostrat, i és el que et poden dir, no està demostrat que aquestes ones estiguin afectant negativament els nens. No, no, no. El que has de demostrar tu, el que em demana és que jo... I aquest argument és hipotètic, eh? No m'estic posicionant a favor d'enlloc, eh? Dic, si jo dic, jo no estic d'acord amb que no sóc jo el que m'estic oposant que tu m'instal·lis això, tingui que demostrar que això fa mal. Ets tu que has de demostrar que no. I en canvi, el que diuen és
el mateix...
no està demostrat que faci mal.
Però això és estúpid. És el mateix que si fas un pont. És el mateix que si fas un pont. O sigui, un pont tu has de
demostrar que no caurà.
No només això, sinó assumir la responsabilitat tu.
I
qui t'autoritza a fer-lo, de que si cau, assumirà les conseqüències.
Sí, però tu veus la diferència en que no estigui demostrat que una cosa sigui dolenta, que en que estigui demostrat que no és dolenta?
I tant.
És que és de primer de lògica, és de primer de Sherlock Holmes.
També és de primer de ciència.
I de primer de ciència, però en canvi aquesta gent que posa la ciència en majúscules i en Comic Sans i diu que al final els nens patiran per culpa nostra, utilitza l'argument aquest, no està demostrat
i a més utilitza la ciència malament.
Exacte, s'utilitza, però és que els trobes per tot arreu, i en Mulet de vegades és d'aquests, i fot aquests arguments i l'he llegit més d'una vegada. Dic, això no està demostrat que no, sinó no. Cuidado. La manca d'absència, no, dic, l'absència, com es deia, perdó? L'absència de prova no és prova d'absència. L'absència de prova no és prova d'absència. I, en canvi, l'argument que es fa contínuament és l'absència de prova de risc amb central nuclear no és prova d'absència de risc. Però ells diuen, m'estaven enviant aquí uns links, és que després de l'accident de Fukushima vam millorar la seguretat de totes les centrals nuclears. Mm-hmm. Molt bé, faltaria... el de Fukushima no tornarà a passar.
Perdona,
i la que no saps?
No, perdona, i faltaria menys que no s'hagués millorat, no? és obligació.
I faltaria menys, però clar, el tema és tant que tu tens un sistema que depèn de molts altres sistemes. De fet, el que va passar a Fukushima és que va patar un sistema que no era el reactor, però que alimentava d'energia el reactor, curiosament. Vale? Un sistema secundari que no és tan segur, falla, i hi ha un fallo en cadena i patapuf, peta. Però és que aquest escenari es pot tornar a repetir en molts casos. Però al final no es tracta d'això, és a dir, quins són els arguments? A mi em toca els collons, però això es dona en tots els àmbits. I amb la justificació del canvi climàtic, amb la justificació de que els gatets pateixen, de que els nostres fills necessiten no sé què, ens intenten fer combregar amb rodes de molí, i hi ha quantitat d'aquests divulgadors científics que simplement el que són penya que està a sou intentant vendre sopars de duro. I a mi el que m'agrada és fer preguntes i estar obert a tot.
Hi ha divulgadors que no estan sobre ningú.
Hi ha gent molt bona, hi ha gent molt bona, però aquests patateros que intenten agafar i estan per tot arreu i salten tots, perquè si mires les meves mencions d'avui, han saltat per tot arreu.
Ja.
I a més es van aplaudint els uns als altres, és fantàstic.
Vale, pues ja està. T'has quedat tranquil. La pastilla...
No, és fotut, i si no estem atents, el dia que no estàs atent i que algú d'aquests dropos està defensant una cosa amb la que nosaltres estem a favor, els aplaudirem. Hem de treballar els músculs de pensar críticament,
sí, no.
Perquè de vegades no tindrem raó, sobretot jo.
I la ciència no és immutable.
No, la ciència és variable.
Clar.
Totalment variable.
Per tant, construir segons quins arguments de For Life basats en un estudi científic del moment has no sense. No té sentit.
A més, els estudis científics... A veure, collons, jo estic massa ficat en el món dels estudis científics i de la publicació d'articles en revistes indexades per dir-te que és molt poc rigorós. O sigui, a la que es foten metaestudis per provar de replicar estudis, especialment en ciències de les humanitats, és acollonant. I en molts altres aspectes, en temes mèdics, és espaterrant. És espaterrant els estudis que no es repliquen, però que s'utilitzen per justificar coses.
I està ple de fraus, també. O sigui,
a més d'entrada, quan tu...
Però siguem justos. Hi ha fraus, hi ha errors... Hi ha errors, diguéssim, buscats, és a dir, mentides directament, però també hi ha ciència de veritat, ciència de debò, estudis que salven moltes vides, i vull dir, hem de posar-ho tot en un context correcte.
És que no cal defensar la ciència, Tomàs. No. El que tenim que fer és denunciar on hi ha mala ciència. I moltes vegades el problema que hi ha és que hi ha coses que no s'investiguen perquè no hi ha calés. Per exemple, actualment hi ha quantitat d'evidència que una de les cures que hi ha, per exemple, sobre coses com, per exemple, la diabetis, és el dejú. Vale? Doncs no hi ha calés per investigar això.
Yeah.
No hi ha calés, primer perquè és molt difícil, perquè el dejú en humans és molt difícil de veure com ho montes, però després, clar, és que ningú guanyarà calés receptant-te que facis dejú. Llavors l'estudi no es fa. Però en canvi, si jo tinc una pastilla que jo pugui patentar i que jo pugui registrar i que jo et pugui vendre, per provar que això funciona, t'asseguro que hi haurà calés a darrere. Amb la qual cosa, hi ha estudis per demostrar que les pastilles o que els principis
aquesta mena d'instint d'alerta que hauríem de tenir tots no és ni en base a la ciència o a la no ciència o al que sigui. És quan algú et vol colar un argument on a darrere només hi ha una base dogmàtica. Hem de ser curosos en detectar algú que ens vengui al dogma, perquè no la ciència, per definició, és el contrari del dogma. Per tant, allò que et diguin com a dogmàtic, no t'ho creguis. Serà...
No, a la que parli, sota quan parlin de nens que pateixen...
Fatal.
I gatitos. Quan parlin de nens o posin l'evidència científica, no em parlis d'evidències científiques, digues esta. I després mira si estan parlant de falta d'absència d'evidència o evidència d'absència. Que aquí quines de les coses són.
Vale.
Perquè és que la frase aquesta és a dir és que la única forma de resolver el canvi climàtic són les nuclears i la gent està en contra, claro. Entonces esto es como el terraplanismo. I et foten a la mateixa banda que el terraplanisme. No, mirem-nos les coses amb una mica d'allò.
Bueno, està clar. Mira, avui hem parlat d'un tema sobre...
La mare nuclear... que els fa parir
vale,
tots.
Tranqui. Avui hem parlat d'energia nuclear, un tema que no l'havíem tractat potser tan extensament.
Tu veus, i si algú mossèquin sap que vingui ens il·lustri, però tu veus, Tomàs, que no ens patrocinarà mai ningú més que Capsi.
No, ni la Generalitat, ni Capsi. No, només Capsi.
Ningú. Perquè diem aquestes coses i...
Ui, i el Josep és crític amb el que diem. El que passa que tot i així, pobre, insisteix. És bona persona.
Fia que algun dia direm alguna cosa que valgui la pena.
Vale, anem cap a la... Has de fer un aclariment en la part de contacte, que tenim gent que ens pregunta per què tu no em deixes parlar i acabar d'explicar determinades coses. Avui ho explicaré.
Està a la nostra comunitat a Telegram. Segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat.
Molt bé, doncs abans d'entrar Això va ser en birres, eh? En birres en el grup de Telegram. Sapigueu que hi ha un grup de Telegram que podeu participar, que és molt actiu, gent molt maca, tothom parla, parlem de rentadores, parlem de rentavaixelles, no només parlem de coses així més serioses. Doncs en birres va dir: Marc, vas tallar en el Tomàs en el darrer programa i no vam acabar de saber els motius veritables per quals ell va dir que era millor que anéssim cap a la Xeta i no cap a Amazon, vale? D'acord? I ara explicaré per què. Amazon, els afiliats d'Amazon...
A més, mal fet, perquè era la setmana abans del Black Friday.
Sí, sí. És molt possible que no rebem cap ingressos aquest mes pel Black Friday, ni per res.
No?
No. I ara ho explico. Los afiliados d'Amazon són d'Amazon i se lo folla como quiere.
Clar.
Entenem això?
Que... Com el gatet.
Sí. Entenem aquest concepte perquè és la base de tot. Ells posen les regles...
Miquel Àngel, posa'm la càmera, que us veig bé,
Vale.
No, l'he tret perquè a vegades...
Vale.
Doncs no, això... ha sigut jo el que he tocat un cable.
Amazon posa les regles, treu les regles, canvia les regles cada moment, vale? I en el fons només estem depenent de la voluntat d'una comptabilitat que porta un senyor tercer. No és nosaltres que ajudem directament a una causa, vale?
I si un dia Amazon decideix que
de fet
acabat...
Amazon, jo no ho sabia, i ara resulta que t'obliga a fer coses que no és el que tu voldries fer. Jo no dic que siguin ètiques o no, però no és el que tu voldries fer. Per exemple, aquest mes diu Amazon: hòstia, no has promocionat un llibre Kindle gratuït? I no has promocionat un llibre Kindle. Si no promociones un llibre Kindle, jo no et pago les comissions.
Hòstia.
En sèrio?
En sèrio. En sèrio. I és molt probable que si facin el recompte, per lo que sigui... A veure, no, per què tinc l'obligació de promocionar un llibre que no està en relació amb allò que estem explicant o no ve d'un suggeriment d'un oient o... Per què ho haig de fer?
Un llibre qualsevol o un llibre concret?
No, qualsevol. Has de promocionar un llibre Kindle de gratuït.
Algun llibre? Bueno, jo abans he parlat d'un llibre, veus?
Sí,
ja tenim el link i algú pot clicar.
Ja, però veus que és totalment arbitrari? Vale?
Sí.
I com
sí.
Aquestes, poso aquestes com a exemples, però te'n posaria
moltíssimes.
Bueno, i tard o d'hora
es començarà a dir que promocionem la música d'Amazon.
Exacte, i que si no ho fas en el temps d'aquests 30 dies, aquelles comissions d'aquests dies no te les paguen.
En sèrio?
En sèrio, joder. En sèrio. Per això, com jo estic veient aquest comportament, que és una mica...
No
està lligat bé a la nostra base de com volem fer les coses, per això estic insistint-vos ja fa temps que canviem una mica el format de donar suport al programa i ho fem d'una manera més directa. Encara que sigui poca, encara que sigui puntual, però doneu un donatiu perquè no podem estar basant els nostres ingressos i la nostra previsió de creixement i de renovació amb uns senyors que marquen unes regles on nosaltres no tenim res a dir.
Els últims anys semblava que l'únic comerç que existeix a internet sigui Amazon, i jo crec que a la llarga això és dolent.
No,
tornem a estar en un escenari de concentració de poder en un únic operador, que sí que hi ha molta gent... el problema que hi havia és, abans, hi havia molta gent que feia un negoci petitonet i que fabricava alguna cosa o distribuïa alguna cosa i anava a través d'Amazon. El problema és que Amazon fa servir Big Data, evidentment, i quan es dona compte que hi ha algun producte que la gent compra, el que foten és agafen aquest producte, fabriquen un substitut d'aquest producte, digue-li Amazon Basics o digue-li el que sigui, i automàticament quan la gent busca el meu producte, ara salta abans el d'Amazon Basics una mica més barat perquè m'estan tocant els collons amb el meu preu.
El problema és que si tu ets el big market, si tu ets l'únic gran mercat, tu marcaràs les regles, i és el mateix que estàvem parlant de l'energia, exactament igual.
Però això és una miqueta com quan Google agafa i munta productes com Google News. A veure, una o dos, o estàs a l'església, o estàs repicant, o estàs indexant les notícies, o estàs curant tu les notícies, perquè si no, estàs competint. De fet, és com estan dient ara abans, doncs, que es veu que amb Apple News, que tenen Apple té l'Apple News, doncs hi havia un dia que hi ha hagut una cosa a la visita de la fàbrica d'Apple a Shenzhen,
que hi van al Trump.
Es veu, i que es veu que,
no
hi havia
quedar,
cap notícia crítica.
No va quedar
crítica.
Massa bé.
No van quedar massa bé, però cap de les notícies crítiques amb aquella del que havia passat en allà i el que s'havia vist
sortia
a Apple News.
No sortien.
No pots estar missa i repicant. Correcte. No es pot ser. Al final, aquest tipus d'escenaris no són bons.
Bueno, dit això, he fet aquest aclariment i donat els motius i les raons, que jo crec que són de pes, perquè no és un tema puntual, és un tema de model. Nosaltres ens basem en l'audiència. amb la comunitat més que amb l'audiència, perquè l'audiència seria més gent, que són els estudis.
Comprar per Amazon dona una comoditat a tothom. Però mira, no dono directes, diners directament, però ajudo així
no,
i tal.
Jo compro coses que em fan falta a mi i de pas, hòstia, col·laboro amb aquesta
així
gent.
És clar, però no és sostenible.
Però ni és
que funcioni, agafem els diners i correm, però...
No és sostenible. I a més, insisteixo amb les regles de joc, que no són unes regles de joc ni neutres ni clares. Ja us dic, és possible que tot aquest que heu fet a l'esforç d'entrar per l'enllaç i comprar coses aquests dies per al Black Friday i tal, no hagi servit de res perquè no cobrem cap comissió aquest mes. Ui. Dit això, a on donem besitos i abraçades a la iaia? Bueno, no, besitos de la iaia i abraçades d'osito.
A la xet.
No. Sí, també a la xet, però a diverses persones. D'entrada, en el nostre amic, col·laborador i persona que admirem moltíssim, el Javi Moreno. Que ens ha donat ajudes via l'aixeta. I recordeu que vam encetar les ajudes via donació directa, via PayPal. Tens raó, no sé si comentàveu que les comissions són bastant altes.
Sí.
Ho són, però
és que,
bueno...
És que PayPal també és una espècie de monopoli dins d'internet amb els pagaments.
Bueno, n'hi ha diverses ara, no és l'únic. Doncs li volem donar les gràcies a en Jordi Espàs, que és un nano que ens ha fet un donatiu també via PayPal. O sigui que molts besitos i moltes abraçades d'osito. Vale, anem a la segona part, us sembla?
Vinga.
Recordeu, fa dies que estem parlant de l'Snowden i del llibre no me'n recordo mai, Permanent Record? És així com es diu, Marc?
Sí.
Cert. Vale, doncs...
que és aquest que el van traduir com a vigilància permanente en comptes de registre permanent.
Exacte.
Un altre que té que anar amb els taurons.
Per cert, que l'Snowden se'l veu bé. O sigui, a diferència de l'Assange, que estava fet caldo i que els metges...
Home, és que és un escenari diferent. L'Assange s'ha tirat sense que li toqués el sol a l'ambaixada, no sé on, allà tancadet, i ara el tenen a la presó.
A la d'Equador estava, no?
A l'ambaixada d'Equador a Londres, però tancat a dintre un edifici sense sortir. I
d'això,
mentre que l'Snowden està a Rússia i va amunt i avall. I fa vida normal a Rússia.
Doncs l'han entrevistat un podcaster bastant famós als Estats Units, d'aquests que tenen milions de descàrregues, no com nosaltres, que es diu Joe Rogan.
El Joe Rogan Podcast, jo és un podcast que escolto de vegades, perquè pràcticament no es pot tenir vida i seguir tot el contingut que genera el Joe Rogan. El Joe Rogan és un senyor que, per exemple, el podeu veure a especials de Netflix, té especials de stand-up comedy, bastant divertits. És el que va entrevistar l'Elon Musk i li va donar un porro.
Ah, és aquest.
Vale, és aquest.
I després va sortir el track aquest.
Aquest senyor és l'entrevistador amb més audiència que ha existit mai. Aquest senyor té més de 1.000 milions de descàrregues al mes. 1.000 milions de descàrregues al mes.
Doncs aquest senyor que té, doncs, òbviament, bastanta influència...
I fot podcast de 2 hores i mitja.
Sí, doncs exacte, té un podcast gairebé de 2 hores amb una entrevista, amb una videoentrevista amb l'Snowden. Suposo que el Joe... El Joe Rogan a casa seva i a l'Snowden a la plaça Roja, vale? Hi ha algun despatx allà al costat i a Moscú, i va estar molt bé perquè va explicar moltes coses, algunes es repetia, vale? Una mica
Bàsicament va fer un resum del llibre.
Sí. Però
tota l'entrevista, les 2 hores, és un resum del llibre. És bàsicament l'Snowden fent el book tour. Dir, bueno, el llibre ho explico amb més detall, però pam, 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 pam. Seria com un resum de 2 hores del llibre.
Va dir algunes coses que ja les hem repetit moltes vegades aquí, però bueno, les destaco només perquè ell, diguéssim, que fa un connecting the dots, saps? O sigui, connecta els punts, vale? I diguéssim que ell va anar a una història que bueno, ho fa, suposo que perquè entenguem com estan les coses i que això ens doni una visió, un sentit. El primer que diu és que els governs ja fa temps que estan lluitant per poder reclamar tant empreses públiques com empreses privades que els donin amb ells la informació quan ho reclamin, sense passar pels jutges. Vale?
Aquest és el punt xungo,
sí,
sense passar
no
pel jutge, que és la llei d'aquí a Espanya, eh?
Sí.
La que han fet fa poc.
Sí, perquè vol dir que no...
És la que han fet aquí, però és que ja no la tenen feta, ja la van justícia... passant de país en pasís.
I no vol dir ni que la justícia sigui perfecta, ni que els jutges no es puguin comprar, ni més coses d'aquestes. Però està clar que si tu tens una justícia que és un estament diferent del poder executiu, vale? Tens un contrapoder. El mateix passa en aquests llocs on els mitjans de comunicació tenen un poder molt gran perquè estan comprats per empreses o pel mateix govern. Vale?
Bueno, era ahir, no?, que van sortir ahir, totes les portades dels diaris. Uh-huh. La portada era una notícia sobre Endesa, que estava claríssim que era publireportatge, uh-huh, però no estava marcat com a publicitat. És a dir, han comprat les portades de manera descarada, uh-huh, i el pitjor és això, és que és la imatge amb la que queda,
doncs,
la premsa.
Doncs a les 9 de Nou deia això, a les 9 de Nou deia això, en relació a un cas que ens està passant ara aquí, per això ho volia portar jo avui a treure en el programa. Ell deia: i una de les coses que volen fer són anar als proveïdors d'accés a internet, vale? Sobretot de telefonia mòbil, perquè està clar que els governs van entendre que era mobile first, vale? Mm. Doncs les lleis que estan fent és perquè aquestes operadores que estan recollint aquesta informació, perquè per llei estan obligades a recollir-la, vale? Se la traspassin al govern quan el govern la reclama.
O sigui, que allò que deien abans, que quan fas alguna cosa malament et punxen el telèfon, no, el telèfon. Ja el tens punxat.
És que això és un error que tothom ens hem cregut i no és així.
Això ens ho va explicar en Josep.
Sí, sí, el telèfon està sempre punxat i les dades estan sempre adreçades. El que passa...
Sí, les dades sempre hi són i a partir de l'ordre judicial pots recuperar-les.
Tens la clau i pots obrir.
Excepte que el govern assalti aquesta ordre judicial i digui per decret llei: no, xato, tu, Telefònica de turno, tu, Movistar de turno, tu, Vodafone de turno...
Telefònica s'ha portat el contracte. Per
sí, d'intervencionisme de les xarxes, d'intervenció... Però jo no parlo d'això, jo parlo de les dades...
Ja podeu aquelles... recomanar un operador, sisplau, sí, sí, perquè sí, em canvio.
I ho basa també en dir... Dic, més enllà de la informació que tu puguis transmetre a través d'una aplicació o d'una... Hi ha unes coses que són molt clares, i és que on ets tu, i a on mous, i quan tornes, i on vas, i tot, sí, és una informació que, per defecte, només que tinguis el telèfon encès, aquesta informació encès o apagat, perquè no sabem què passa quan el telèfon està apagat. Moltes vegades el telèfon està apagat i el que està apagat és la pantalla, no el telèfon. Vale?
Perquè no hi pots treure la bateria.
Vale. Pues creuant a
des de l'iPhone, va ser l'iPhone el que ho va fer, que tant que ens agrada, l'iPhone.
I això és
un
problema, i de fet comencen a haver-hi realment grups i associacions que lluiten per drets, que reclamen justament això, reclamen: torneu a fer telèfons mòbils on la bateria pugui ser extraïble. Recordeu tots, sense que utilitzem cap aplicació en si, només per l'email. L'email és l'International Mobile Equipment Identity. Mm. Vol dir que és un número, una xifra, un valor, és clave-valor, allò que guarden... No, identifica l'aparell. Mm. L'aparell.
És un equívoc.
I després hi ha un IMSI.
La SIM. I l'email, la SIM.
Sí, l'International Mobile Subscriber Identity, que és la persona que ha contractat la SIM. Vale? O la SIM, per entendre'ns. Creuat aquestes dues informacions com a clau valor, i el valor, la teva posició, perquè les torres estan tota l'estona, quan tu t'arriba una notificació, per què t'arriba la notificació aquí i no t'arriba a Massachusetts? Perquè el telèfon i la torre, sóc jo, sóc a l'IMSI, IMEI, no sé quantos, i això és sempre així, i això sempre es guarda. Ell diu una cosa que és que ho afirma, i a mi em va sobtar, i té raó, diu: i aquesta informació no és que al final les dades aquestes siguin explotades pels governs. És a dir, no és que les dades siguin explotades i manipulades, sinó el que és explotat i manipulat és la persona.
Clar.
És el ser humà. És el ciutadà que està permanent rècord. Registrat permanentment. Parla de més coses, però jo volia dir això. Això que he parlat de... Hi ha diverses
Escolta
iniciatives.
Una cosa, jo volia comentar una cosa.
Acabo amb el tema de les Snowden. Dues iniciatives. Una, aquesta de retornar a les bateries extraïbles dels telèfons mòbils, perquè podria ser una solució. I l'altra és una pressió que Google l'ha recollida i està treballant-hi amb versions d'Android, que és incorporant als dispositius un botó que es digui no m'espis. I quan li dones, talla totes les comunicacions.
Llavors, el mode avió.
El mode avió
no, és que el mode avió no talla totes les comunicacions. El mode avió no talla totes les comunicacions. I això és i és diferent.
No talla el NFC, no.
Cada dia una notícia d'Apple que en parla, d'això, ja veureu per què dic això. Vale, és l'únic que us volia dir. Us posarem l'enllaç a l'entrevista llarga de l'Snowden, aquestes gairebé dues hores, i aquesta part concreta que jo us he citat avui, que fa referència a aquests punts que us he explicat.
Si no us heu llegit el llibre de l'Snowden, l'entrevista val la pena.
Què volies dir, Marc?
No, bueno, hi ha una cosa. És, actualment, ja us ho he explicat alguna vegada, em sembla, el Joe Rogan forma part del que l'Eric Weinstein va anomenar la Intellectual Dark Web. I jo crec que mossega la poma, també hi som, o sigui...
Som el de Catalan Dark Web, no?
The Catalan Intellectual Dark Web. El tema és... A la tele, a la ràdio normal, no, sempre s'ha agafat i s'ha paquetitzat la informació pensant en el mínim comú denominador. És el mínim comú múltiple. La quantitat informació poqueta, paquetitzada, explicada molt clara, si ràpida, pot ser manipulada, ràpida, i en taps curts. Mm-hmm. Llavors, clar, per exemple, on hi hagi un senyor com en Joe Rogan tenir una conversa de 2 hores i mitja o 3 hores amb l'Elon Musk parlant de tot tipus de coses, sense... I entrant en tot el tipus de detall o de conceptualització que hi hagi. Llavors, actualment hi ha quantitat de podcasts. El podcast és el mitjà on quantitat de gent està agafant i analitzant informació d'una manera, intentant donar profunditat, respectant poc les formes que fins ara s'havien imposat, però discutint de coses... dedicant-hi el temps que fes falta. Fixa-t'hi com els oients de Mossega la Poma ens van dir: abandoneu la fórmula de la ràdio, perquè si heu de parlar d'això, seguiu parlant fins que us encanseu. I resulta que la gent no és tan tonta com es pensava a la tele. A la gent li agrada, la gent busca aquest tipus de contingut. Potser no tothom, però hi ha una audiència per on hi hagi gent que faci
alerta
anàlisis,
que els podcasts estem en danger, en perill.
Com?
Els podcasts estem en perill.
No, els podcasts
sí,
estan...
Sí, sí que estem en perill. Ho estem perquè el moviment econòmic que passa per damunt nostre, la tendència, vale, fa que els podcasts vagin a parar a plataformes tancades que poden establir patrons d'edició, com fan els mitjans sobre els periodistes, vale, de dir, escolta'm, però si vols estar a la meva plataforma, aquest tema no el pots tocar, o aquest episodi que parles de no sé què,
bueno,
no te'l publico.
En Benjamí s'ha anat a Anchor i jo li tinc que parlar amb ell per dir, escolta, per què no t'estàs fent un hosting tu mateix?
Què és Anchor?
És una plataforma, doncs hi ha una aplicació, tu graves el programa, el penges molt fàcil, però està tot en la plataforma d'aquests senyors i et poden insertar anuncis i altres coses.
Exacte.
I et poden fer fora un dia si el que dius no t'agrada. I no, el que és, a veure, al final... Però,
bueno,
perdona,
i l'altra, que és una notícia que ens ha passat el Carles Tarlux, i la, mira, ve a col·lació del que estàvem dient, és que la gent de Google ha treballat un real-time voice cloning. Capturen la veu del Marc durant 5 segons... i posen un text i fa text-to-speech amb la veu del Marc perfecta. Increïble. Sí. Us posarem a l'enllaç de la notícia.
No,
i
com més veu hagis posat com a podcaster a internet, ja
no
pràcticament...
Cal. En 5 segons, el Marc està tacos i tot de Badalona, diu. M'entens? I fora, ja està. L'únic problema, i amb això Google no ha tingut present, és que, clar, per reproduir després la veu del Marc amb un altre, necessites un guió. I quantes vegades ha hagut un guió a Mossega la Poma?
Aquí
al final tindrà raó el Marc per no tenir guió. Bueno,
aquí és això, sí.
Hi havia més notícies.
Jo el que, digues. Realment el tema que dic, hi ha una audiència, la gent busca aquest tipus de cosa i la gent també comença de tant en tant a dir no tinc ganes de sentir el programa ultraquionat de ràdio fórmula o de televisió fórmula, vull gent que parli, que pensi i que la cagui, però que em faci pensar.
Suposo
i la
que
gent
les,
té ganes de pensar.
Les persones que accepten aquest format, accepten, entenc, que puguem ser imprecisos a voltes o ens equivoquem a voltes perquè són temes que no estan checking. Els diem una mica...
Si fa pensar... Un podcast, jo crec que és el que
sí,
jo penso.
Sí, i no us prengueu el que diguem com una veritat absoluta, senzillament.
No l'has de pensar, és allò, jo em puc equivocar, però...
Sovint ho fas.
Si tu has pensat i al final creus que estic equivocat, ja estic content, però pensa.
Ja.
Perquè si no ens ho mengem tot a cullerades.
Exacte. Tanquem aquesta part de la segona part de notícies amb una d'Apple.
Sí, perquè a més ha vingut Niquelau amb això que has dit de que el mode avion no tanca totes les connexions, que no se m'havia passat pel cap, i és que resulta que Apple ha activat un mode que no sabia que existia, que es diu mode express d'Apple Pay, al transport públic de Londres. L'avantatge és que pots entrar amb el teu telèfon o amb el teu Apple Watch sense necessitat d'identificar-te. Ni Face ID ni Touch ID. Això és un avantatge perquè és tot molt més ràpid.
Sí.
I una cosa que no sabia, que està molt bé realment, l'únic que doncs, té algun problema, com hem dit abans, que si et quedes amb el mòbil sense bateria, durant 5 o 6 hores, que, quan us queda el telèfon sense bateria i el intentes engegar, a vegades surt com una icona d'una bateria vermella, doncs clar, encara té una mica
no
de bateria.
El telèfon no va, però no vol dir que estigui reactiu. Tu aquest telèfon l'apropes en aquell aparell que fa la lectura per entrar al metro de Londres i zasca, pasca, entres. Clar que sí.
Sí durant... Jo el que vaig flipar molt va ser amb un avió, a dalt de l'avió vaig pagar amb Apple Pay.
Sí. Amb el mòbil, sí, en perquè és NFC. L'únic que fa és comprovar que siguis tu el que estàs donant l'autorització.
No necessita internet.
Sí, vaig pagar quan...
Bueno, i a l'Apple Watch, que tu vas sense el telèfon al costat i que no tens 3G o 4G, no tens connexió de dades, pagues igual. Per cert, abans de tancar aquests temes, no sé si ho hem explicat, hem parlat de Huawei?
No.
Sí, ho hem dit d'això, doncs que... Ara fa cosa de mig any quan Google, bueno, el Trump va treure aquesta llei que Google no podia vendre tecnologia a Huawei. Mm. Que després això em sembla que ja hi ha un tracte, sí. I s'han fet excepció.
No, i de fet però Apple li aixecaran el veto d'importar...
Sí, s'aixecaran els vetos tot el que tu vulguis. Però tal com vam dir, els xinos s'han posat en marxa. I ara el que diuen és que actualment els mòbils de Huawei ja no incorporen chips fets als Estats Units. Mm. Estats Units tenia una sèrie de coses que fabricaven ells, que els xinos compraven per muntar els seus mòbils, ara no. Ara es produeix tot a Xina o a Corea i això és el que es munten els Huawei. És a dir, en només 6 mesos els xinos han tancat la dependència de hardware.
No només els xips, són circuits i altra electrònica produïda als Estats Units.
Sí, xips i circuits i electrònica i coses. És a dir, que els xinos tanquen dependències, és a dir, el Trump és un campió. Vols dir, et vols aïllar? Deixarem de dependre de tu i encara tindràs menys poder. Capullo.
Vale, notícia llegida. Anem cap a les propostes, vinga.
Les propostes Mosseguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules, tot allò que vulguis compartir. Envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
Bé, en aquest programa hi han dues visions del món completament oposades i jo crec que és l'èxit de Mossega la Poma des de la seva creació. El Marc Alier, i Fast and the Furious, i jo, que m'agrada les sèries britàniques de molt poca audiència. Bé, no tan poca audiència, perquè ha sigut un èxit a una minissèrie que us porto avui com a primera proposta. Jo l'he vist a Filmin, no l'he vist fora de Filmin, és que fa pasta, però la sèrie és molt bona. Es diu The Accident... Ja us dic, és una minissèrie amb 4 episodis només i és molt bona sèrie per minories. Parla sobre un traumàtic accident a una petita localitat de Gales i els drames que això va portar associats.
Els
4
capítols és de la primera temporada? O...
No hi ha més temporada, s'acaba. És només una minissèrie. Els britànics fan molt això. Mm-hmm. Sèries petites, curtes, 4, 5 episodis, 3, que aprofundeixen sobre un tema en concret. El que passa que
també són de 40 minuts els episodis? O...
Sí, o més, fins i tot. 45, 50. Però hi ha un treball d'actors, sobretot un treball d'actrius. Boníssim, és, a mi m'ha agradat molt, ja us dic, és l'oposat a Fast and the Furious. no hi ha baralles, sí que hi ha baralles però no a cops de puny. Vale, en Ramon Maria Gallar ens recomana Brave com a navegador, i ho fa gràcies a un article que va publicar l'Albert Cuesta, que estava molt bé, em sembla que era el Diari Ara. El Brave jo el faig servir sovint, però al final hi han coses que no em funcionen. Per exemple, entrar al meu banc, no puc fer-ho. Si ho vaig amb Safari funciona, si ho vaig amb Brave no. I
però
no
el Brave és el que entra a la xarxa Tor?
No.
Vale.
Pot entrar a la xarxa Tor, crec, però no by default. Hi ha un navegador de Tor per Tor. Jo continuo, si no dieu res vosaltres.
Tira.
Vale, en Roger Tallada o Tallarda? Jo diria que és Tallada, que vaig apuntar malament el nom, perdoneu. En Roger Tallada ens parla d'un llibre que ja diu ell, ja ho avança, diu que és per poca gent, eh? És un llibre que es diu Creative Selection Inside Apple's Design Process During the Golden Age of Steve Jobs. Mm-hmm. Aquest llibre és un llibre que és com la Bíblia del disseny, eh? D'Apple, de Ken Kocienda. Es diu,
no
així,
sabia
que
existia.
Es diu Ken Kocienda.
Sobretot ara que el Johnny Ive ja no està a la pàgina web d'Apple.
És veritat.
El senyor Kocienda és el que va crear...
No està perquè ha marxat d'Apple.
Però l'han tret aquesta setmana.
Sabeu qui era el senyor Kocienda? Era el que va crear des de zero el teclat tàctil de l'iPhone. I en aquest llibre explica el mètode de treball que van seguir Apple per desenvolupar software. En lloc de primer dissenyar-lo i després desenvolupar-lo, treballaven en base a interaccions sobre demos funcionals, etc. És interessant el llibre Creative Selection Inside Apple's Design Process During the Golden Age of Steve Jobs, sobretot perquè sigueu de la corda. I ja està, jo ja no tinc més.
Però i l'entrevista de l'Edward Snowden, que deixem l'enllaç.
Sí, ho posarem també a la primera part de...
Sí, i posa també els links en els llibres d'en Taleb, que jo crec que haurien de ser obligatoris, d'obligatòria lectura.
Mm-hmm. Molt bé, anem cap a...
És una mica del meu estil, de cagar-se en tot Déu.
anem cap a...
Per cert, Marc, m'estic mirant de Mandalorian i està bé, m'agrada.
És d'allò.
A mi, jo...
Per cert, notar que una de les...
M'ha anat agradant a mesura que he passat a l'episodi 3.
Està guai.
Sí, sí.
Una cosa, en el quart episodi surt una noia que teòricament havia sigut una paracaigudista de la rebel·lió. Mm. La paracaigudista aquesta de la rebel·lió havia sigut campiona... Havia lluitat pel títol de MMA. Vale? I jo he vist algun dels combats d'ella... O et fa a miques.
No, es veu robusta,
Realment ens fa xixina a gairebé tots els mossecs. O sigui, qualsevol mossec que pesi menys de 100 quilos i que estigui fotent arts marcials activament, ho passaria molt malament contra aquest. Et fot una hòstia i et deixa guapo.
Bueno, va, anem als truquis mosseguis.
Que aquesta senyora et faci coses també té que tindre el seu rotllo, no?
El seu corbet, sí. Vale, anem als truquis mosseguis que tanquem paradeta, vinga.
Vale, avui us porto dos truquis ràpids. El primer és que l'altre dia estava iniciant...
Perdona, bomba de fum...
Bomba de fum del Marc Elias. Sí. Estava intentant descarregar una app que ja no existeix a l'App Store, vale? I antigament doncs, les podies tenir a iTunes i tot això, però això ja va desaparèixer. I vaig estar veient que la pots descarregar inclús que el desenvolupador ja no existeixi. En el meu cas era una app que ja no existeix i després...
La pots descarregar i instal·lar?
Mm? Encara que no hi sigui.
I sense tenir CD ni res de tot això?
Sense res. De fet, això ho va afegir Apple en el moment que va treure les aplicacions d'iTunes.
Que ja haguessis tingut tu instal·lada prèviament.
Que l'hagis comprat.
Forma part... Exacte,
sí, no una app qualsevol que ja no hi sigui, no, una app que tu vas comprar en el seu dia.
Vale, perquè aquell punt app...
Perdó, és que això no ho he dit.
Sí, clar, aquell punt app forma part de les teus... De la teva còpia... Un app.
Llavors, doncs, això ho van afegir fa un temps, però no l'havia fet servir fins l'altre dia. Doncs, que
per tant, si en algun moment de la teva vida has comprat una aplicació, encara que el desenvolupador no hi sigui o la seva versió no funcioni amb la teva versió de sistema operatiu, te la pots descarregar?
Sí.
Oh, curiós.
Això és molt fàcil, ens anem a l'App Store, fem clic en el nostre avatar i allà hi ha un menú que diu comprat. Llavors ens anem, em sembla que diu no en este iPhone i tots.
Compte, comprat, vol dir que si te l'haguessis descarregat gratuïta no estaria.
Sí, també. Una descàrrega gratuïta és una
també
compra.
S'ha comprat.
És una compra. A zero, però és una compra. Doncs allà podem cercar l'app i te la pots descarregar. I, sorpresa, això també serveix per Android.
Un truqui d'Android? No me lo puedo creer! Uau!
Sí, no l'he pogut comprovar perquè no en tinc cap.
No.
Que estic pensant comprar-me'n un per Nadal, poder per portar truquis d'Android també. Ens anem a la Play Store i allà hi ha un menú a l'esquerra que és el típic de més informació, de tres ratlletes, i és bàsicament el mateix. Ens anem a les nostres, a les meves apps i jocs, i allà hi ha una biblioteca on pots buscar l'aplicació. Android tenen una mica més de sort perquè hi ha pàgines web com una que es diu apkmirror.
Com a l'arcaip de les webs, però aquí seria l'arcaip de les aplicacions. Sí. No?
Doncs allà et pots descarregar l'APK. Mm. I vale. ja amb això he acabat. Ja que estem amb lo de privacitat, vale, hi ha una opció que va incorporar Apple amb iOS 13, que trobo que està bastant bé, no, és per aportar una mica el granet de sorra a la privacitat, no és ben bé una cosa molt important, però bueno, està bé que a l'hora de compartir fotos des de l'iPhone, en el moment que fas clic a compartir, hi ha una opció a dalt de tot que posa opcions. I allà li pots treure que la foto incorpori les dades de localització, dins de...
Les famoses EXIF.
Les EXIF. Mm-hmm. Doncs allà es pot treure, trobo que està bé, i us ho volia dir.
Si pots compartir una foto i no by default...
I treure-li la ubicació. Sí.
Molt bé, doncs molt interessants truquis mosseguis. Avui, com a novetat principal, truquis d'Android. Per cert, vam dir que si algú volia truquis d'Android, només ens els tenia que enviar, o si volgués participar, li obríem el micro, igual que fem avui amb el Marc. ¿Tú has oído algo?
No.
No, yo he oído eco en el desierto, ¿sabes?
Un cop, em sembla, bueno, però...
En fin, no sé. Poc. Ahí lo dejo, ¿eh? Vull dir que si algú vol fer feina aquest Nadal, que es prepari uns quants i que ens els enviï o que es connecti. Dimarts a les dues o abans, com avui, ja estem gravant. Marxem. Marxem i us vull anunciar que la setmana que ve encara no, serà el penúltim programa abans de les festes de Nadal, però el darrer programa... El darrer programa d'aquest Nadal crec que és el dia, no vull parlar malament, espera que ho miro, per calendario. Ser precís, calendario, 17, quan dic programa sempre em refereixo a programa oficial.
Podrien el dia que enregistrem.
Sí, poden haver-hi minuts mosseguis, no és perquè tinc coses en el tinter, però encara no estan tancades. Però bé, en tot cas, el darrer programa oficial serà dimarts 17 de desembre i... L'obrirem a aquells de vosaltres que vulgueu venir a l'estudi, feu-nos arribar via Telegram o via el que sigui.
I que portin un pernil, no? També.
O podem portar alguna cosa de pica-pica perquè igual tenim cervesa artesana aquí, en l'estudi. Guai. Vale? I a més tindrem un tema molt interessant, si pot ser, a parlar sobre realitat...
Augmentada.
Virtual. Realitat virtual, en aquest cas. I ja està, fins aquí tot. Moltes gràcies a tots els oients, ens retrobem la setmana vinent.
Apa, adéu.
Adéu-siau.